Cada dia, des de les 4 i fins a les 7, tarda de ràdio amb Manolo Garrido.
Casanovas, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bé, molt bona tarda.
Com tenim l'hortet?
Doncs he estat a fora ara fa un moment i bé, sembla que ha fet una estirada. Això
I un minuto de juego resultado, bé, no?
No, sí, és curiós perquè la setmana passada, precisament, en Carles deia que no es veia massa diferència i en una setmana, en canvi, sembla que ha crescut tot una mica, vull dir, es veu diferent.
Perquè per sempre hi ha una influència de la climatologia, és a dir, si fa més fred, no fa fred, no? Si hi ha més humitat... O no,
això té
una incidència directa, no?
Sí, sí, és clar, i de la mateixa manera tothom que ens pugui escoltar i té alguna planteta al balcó de casa, doncs ho sap, no? Vull dir, qualsevol gerani, qualsevol cosa, ara està tot com tranquil, com mig mort, no?
Escolta, el tipus d'aigua per regar és determinant. Ho dic perquè jo veig que el Carles Valdelleu li porta aigua del que bevem nosaltres, aigua Viladrau, concretament.
Aigua embotellada.
Sí.
Sí, home, pot tenir influència. De fet, el recomana, per exemple, si s'ha de fer servir aigua de l'aixeta, doncs
sí.
De...
Millor aigua de l'aixeta que no aigua...
No, millor... A veure, no s'hi ha de posar obligatòriament aigua embotellada.
Ah.
El que passa és que sempre és millor, doncs, que no tingui clor, una sèrie de coses, que després, per exemple, doncs, això que et volia dir, que sí... Si s'ha de fer servir aigua de l'aixeta, doncs es recomana el dia abans, per exemple, omplir un cubell i deixar-lo 24 hores... Doncs,
que reposi,
perquè diuen que així s'evapora part del clor i de substàncies doncs, que poden no ser tan beneficioses, però bé, es pot regar perfectament amb aigua de l'aixeta, almenys aquí a aquesta zona on estem.
O sigui, Carles, que no fa falta que li posis aigua mineral, o sí?
No, saps què passa? Que com ja ens va comentar fa unes setmanes l'Esther, si no podem regar amb aigua de pluja, que per això recomana doncs, que posem un cassó, un bol, on la puguem
una galleda,
acumular, no? Sí que faig, o segueixo el consell aquest, no? Sabent que l'aigua de l'aixeta, doncs pel tema de la calç, no és que sigui dolenta, però no és tan bona com ho pot ser una altra, que doncs, és ben botellada i està descalcificada potser i té un procediment... diguem que una miqueta més natural, doncs sí que intento, encara que sigui, tirar una miqueta més de butxaca, doncs assegurar-me que l'aigua que els hi poso com a mínim és a les millors condicions que jo els puc oferir, és a dir, tant de bo fos de pluja, però...
Clar. A més, tu estàs aquí a la feina, vull dir, no? És com si estàs a casa teva que agafes això, no? Un cubell i si l'has de deixar en un racó
sí,
del balcó
mira,
o alguna
cosa... Ara que dius això, Esther, hi ha una cosa que és força curiosa i és que he hagut d'autofixar-me un horari. Perquè si no és d'aquelles coses...
Per regar.
Digue'm?
Per regar.
Sí, perquè com que estàs tot el dia a la feina, tot el dia, entenem com doncs, la jornada laboral, però estàs a les teves ocupacions, si no ho fas al matí, ja et lies a fer unes coses, això amb el Manolo ho parlem molt sovint, que jo em lio ràpidament a fer coses i després em costa molt tallar el ritme del que estic fent.
Per fer una altra cosa, sí.
Clar, quan vas a dinar, ostres, ara m'he deixat allò allà. I clar, quan estàs aquí no pots anar... Llavors m'he hagut d'establir un
horari.
Un horari que a les 3 de la tarda, quan acabes de dinar, vas i regues la planta.
És quan
perquè si no, hi ha dies que no la puc... Que, ostres, avui he marxat i no he regat.
Ja.
Ostres, avui no sé què. Ostres, ara he de marxar, però si no la rego no sé què.
Sí.
I suposo que també és important... Ja no només amb el rec, sinó amb el rec, amb les cures que li fem, d'allò de treure les fulles que no estan bé.
Sí, sí.
És a dir, establir un ordre, perquè jo no sé fins a quin punt la planta també nota això. És a dir, faig el símil. Qui té una mascota a casa, segurament s'ha acostumat a la mascota a que al matí, al migdia, a la nit surt a passejar, al migdia, al matí, a la nit
menjar,
sí. Al final els gossos, els gats, les mascotes s'acostumen a això. Jo no sé si les plantes, els éssers vius, també poden arribar segur a assimilar aquests cicles.
Segur que sí. A veure, jo no en tinc informació científica, ni ho conec exactament, però vaja, estic segura. Jo, per costum, el que m'ha agradat sempre fer és el dematí quan em llevo a fer-me el meu cafè amb llet i amb el batín posat sortir al pati o al balcó, mirar les plantes i fer allò que ens deia l'altre dia el Manolo, no? De primer, abans de fer res, d'aplicar res, de regar, de el que sigui, observar les plantes, que això és molt convenient, doncs, per veure si hi ha, doncs, els coquets que tu... Per cert,
que ja no n'hi ha.
Els has
ja
solucionat?
Mira, vaig comprar uns sobres i em vaig resignar a tirar-los. Vaig resistir-me a tirar-los perquè vaig pensar, espera't, i no n'he tornat a tenir.
O sigui, que no has aplicat res,
no he aplicat
i han
res,
desaparegut.
I han desaparegut els cucs.
Vaja, el Manolo és més màgic.
I el Manolo no sóc jo, eh?
No, el Manolo que ens va parlar la setmana passada.
I t'he de dir que, per exemple, la menta sí que ha començat a notar que comença a tenir més fulla. I respecte a això, aquest matí jo he fet el mateix, no em batí perquè no em faig servir, però amb el pijama sí. I, per exemple, el julivert fa dies que les fulles de la part de sota, qui tingui julivert plantat a casa, per exemple... Uh-huh. No sé si li haurà passat igual que a mi. A mi les fulles de socarrel, és a dir, les que estan més avall, uh-huh, més pròximes al substrat, s'han engruguit. I, en canvi, les que estaven més exposades al sol s'han amoratat, s'han posat com morades. Ara, en canvi, m'ha sortit un brot superpoblat, una tija molt poblada de fulla, uh-huh, molt verda, molt verda, molt verda. El que he fet és tallar tot el voltant i deixar la planta pelada un altre cop.
Sí, a més les aromàtiques, ara l'hivern és una època en què s'ha de vigilar una mica el que són les podes dràstiques, no? Però sí que és cert que les aromàtiques, quan agafes un dia, per exemple, dius, hosti, avui el julivert està gran, haig de fer julivert picat, però el que sigui, no? Uh-huh. I aquell dia allò talles bastantes fulles. La planta ho agraeix, vull dir, de seguida comença a fer moltes més fulles, molts més brots, i és normal això que tu dius, no? Potser ara també amb el fred, doncs, que algunes, com dius, s'hagin amoratat, les de baix, que potser han tingut massa humitat, s'hagin posat esgrogueïdes, però sí que és cert que una poda allò dràstica, amb qualsevol, de les aromàtiques amb la menta, si la vas tallant doncs, pels tés o per aromatitzar plats, etcètera, es veu que revifa.
Tan cert com que ha arribat l'hivern.
Sí.
Això també es nota, eh?
Sí,
és a dir, aquests últims dies sí que s'ha notat una baixada de temperatures molt gran, que jo suposo que això també deu tenir la seva influència en totes les plantes que puguem tenir al balcó.
Totes. L'hivern és una de les èpoques més tristes de l'hort, en general, no? Perquè, primer, a tu no et ve tant de gust sortir a mirar-te'l perquè fa fred. Uh-huh. I segon, que les plantes són molt més lentes, vull dir, no és la millor època per començar un hort urbà, però bé, és quan l'hem començat i hem de tirar endavant amb el que hi ha. Jo el que sí us volia comentar és que la setmana passada vam estar parlant de diverses coses i no me'n vaig recordar de dir-vos que si us voleu atrevir a plantar alls, ja estem trigant, eh?
Ja alls? Estem,
alls. Agafeu qualsevol all, no una cabeça d'all, sinó un dent d'all. Mm.
És a dir, una dentada i prou, eh?
Un diente de ajo, all només. Si voleu plantar, hi ha un refrany en castellà que diu ajo que passa de... Espera, a veure que el digui bé. Ajo que pasa de enero, ajo que pierde el ajero.
Ah, molt, aquesta no la coneixia.
Sí, és d'aquelles coses que jo quan vaig començar em va cridar molt l'atenció i es veu que té dos motius. Un d'ells és que si els plantes passat el mes de gener, com que és una hortalissa de cicle molt, 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 molt lent, uh-huh, s'endarrereix molt, vull dir, els alls que es plantin ara més o menys es collen pels vols de Sant Joan.
Imagineu,
perquè si és llarg, no? I després una cabeça d'alls no és tan barat una cabeça d'alls al súper, no?
Jo, mira, però vull dir... ara et faré una observació. Havia aquí avui la Susi, que és la noia que tenim a l'oficina, a la recepció, amb la que doncs, sovint anem comentant això de l'hort, i jo li explicava el bloc que tinc a casa, i dic, mira, fa dos mesos que tinc el bloc i l'he plantat i encara no ha començat ni a sortir el que és el bloc, no? I, mm-hmm, jo li explicava, li donava el punt de vista, i potser això també és un consell a la gent que s'animi ara, per exemple, a començar, si uh-huh, més no, a prendre consells, a equivocar-se per després fer-ho bé.
Sí, clar.
Que no es ara que comentaves això dels alls, no? Que no ho fas per tenir producció.
No.
Ho fas pel plaer de plantar-ho, uh-huh, i perquè després, encara que et mengis un bròquil en 5 mesos, la satisfacció que tens al menjar-te'l i el gust, també és veritat, són totalment diferents.
I que et fan apreciar les coses d'una altra manera. Jo l'altre dia quan parlàvem amb en Manolo, que si algú no ens va escoltar, doncs és el company del mercat ecològic que és pagès, és el que porta doncs hortalisses per vendre, és el que dèiem, no? El plantar una hora et fa apreciar les coses d'una altra manera. Jo ara vas a comprar el que sigui i ho valores, o sigui, el que et deia d'un all, un all no és tan econòmic com una altra cosa, però és que són 6 mesos, i quan això ho saps, que són 6 mesos aproximadament el que triga una cabeça d'all a fer-se, doncs ja t'ho mires d'una altra manera, o si et diu, jo què sé, aquestes taronges que no són tan lluentes com aquelles altres, però és que són molt gustoses, i és veritat, igual d'aspecte no són tan llustroses, però en canvi de gust són molt més bones.
I descobreixes colors, textures...
Descobreixes a l'estiu, sempre diem amb els companys del Foro d'Infojardín, que alguna vegada us n'he parlat, que és on jo vaig aprendre el poc que sé, sempre diem que ara comença la festa, no? Quan comença l'estiu, perquè és quan és tot, que creix tot ràpid, tot és molt productiu,
sí,
descobrir les flors, com són, com es comencen a formar els fruits, com són les fulles de cada hortalissa, vull dir, és una experiència molt maca. Qui pugui tenir canalla, jo els hi recomano, perquè a la canalla els hi agrada molt.
Hem fet referència dues vegades o tres al Manolo, que la setmana passada ens tenia via telefònica. Ell ens va donar algunes trampes ecològiques, com jo vaig utilitzar en el titular de la carta, que recordem, tothom es pot descarregar, doncs, per tornar a escoltar més deteniment i més calma tots els consells que ens vas donant cada setmana, Esther. I ell comentava que, per exemple, podíem utilitzar algunes coses a l'hora de tractar els substrats i això. I clar, jo no sé si algun d'aquests va sortir o no, però, per exemple, què és el purí d'ortigues, que és la cua de cavall? I són dues coses que aquesta setmana em volíem parlar,
sí.
Perquè ell, per exemple, la setmana passada, no sé quina cosa va...
Ell la setmana passada ens va parlar de, arrel de lo dels teus cucs, ens va parlar d'un producte que es diu Bacillus thuringiensis, que és allò, això, aquests sobrets que tu dius que vas comprar, és un
fong. I ella els proposava barrejar-los amb
la cua de cavall i el puri d'ortigues, perquè pots fer-ho a vegades, o sigui, hi ha tractaments que els pots fer plegats, no? I en aquest cas, ell parlava del BT, que això sí que l'altre dia no vaig dir-ho, després escoltant
la secció
vaig pensar, hosti, el BT és com familiarment o comúment, doncs, es refereix al Bacillus thuringiensis, serien les sigles, BT, Bacillus thuringiensis, i és la manera per no dir aquest nom tan complicat, no? Aleshores, es pot fer moltes vegades això de barrejar diferents productes, o en aquest cas doncs són plantes ecològiques o remeis ecològics, i es pot fer. Jo avui m'he apuntat doncs el tema del puri d'ortiga, perquè tot és una mica, a veure, llarg d'explicar, i potser doncs a mi es val parlar avui del purí, que a més és molt pràctic de fer servir, molt fàcil de fer, perquè ens pot servir per moltes coses. Ens pot servir com a insecticida per algunes coses, per exemple, per les erugues, és convenient de fer-lo servir. També, si algú té, fa compostatge a casa, no vermicompostatge, que és aquell que us vaig parlar dels cucs, que ja ho faig a casa, sinó el que té, diguem, un femer, com s'entén vulgarment, o té una caseta doncs amb un compostador, que és aquella espècie d'iglú, no? on s'hi poden anar posant coses, doncs el puri d'ortigues també és un activador del compost, doncs és també un estimulador del creixement i porta molts minerals i microelements que necessitem pel sol, no?
És a dir, que si fem la comparació a les persones, a l'ésser humà, serien com una espècie de proteïnes.
O vitamines,
sí, exacte. Sí,
sí, sí, com unes vitamines, per donar-los un xute, que jo també les plantes, no? Un xute, avui els hi dono un xute, doncs avui és perquè les he abonades, o els he posat el puri d'ortigues, alguna cosa d'aquestes. El puri d'ortigues és una de les coses més marranes que hi ha en un hort urbà. És una de les coses més fastigoses que hi ha, perquè tot i que té moltíssimes propietats, és molt marrano.
Això ja ens ho vas avisar el dia que ens explicaves el vermicompostatge, eh?
Sí.
Ens vas dir, bueno, això, déu-n'hi-do.
No, a veure, el vermicompostatge és fastigós si vols de fer-lo a qui no li agraden els cucs, però en canvi no fa pudor, però això fa una pudor tremenda. Ah. És una pudor de gos mort tremenda, però en canvi té moltíssimes propietats. Aleshores, també venen el puri d'ortigues fet, vull dir, si algú no vol passar per aquest tràngol d'haver de suportar doncs una mica aquesta olor, doncs ho pot comprar fet en qualsevol botiga de productes ecològics, doncs, per exemple, les botigues de cànnabis, aquests llocs, així en trobarà fàcilment, també a botigues especialitzades que tinguin productes ecològics, que no totes en tenen, de productes ecològics. Això, Carles, tu t'hi deus haver trobat, no?
Sí, bueno, jo perquè sóc bastant fidel en el lloc on vaig, no acostumo a canviar massa, però sí que et trobes que ells mateixos, a vegades tenen diferents ofertes, o diferents productes, llavors et diuen, no, mira, això és el que
això és
el més natural i això és el més químic. Si ets fidel amb la teva idea de que ja que plantes un enciam, el plantes amb tot el procés natural, doncs ja no els fa servir, clar.
Doncs el puré d'ortigues, ja us dic, és molt fàcil de fer, l'únic que necessitem és, ara no perquè no és l'època, però es podria fer amb ortiga fresca, o en el nostre cas doncs faríem servir a l'època que estem ortiga deshidratada, seca, que la podem comprar en qualsevol herboristeria, perquè també té una sèrie de propietats diurètiques i això, les persones que els agradin les herbetes, doncs si mai van a l'herboristeria a comprar-la, ho poden preguntar a aquella persona, els aconsellarà millor, no?
Les és a dir, que comprar que un saquet d'ortigues.
D'ortigues, sí. En aquest cas, jo, la fórmula que tinc és per fer 10 litres de preparat, si algú no en vol fer tants, perquè li sembla que tu, per exemple, per el que m'expliques, per l'hort que tens a casa, que és una terrasseta, doncs potser molt menys en faries, és qüestió de dividir, és molt fàcil, no? Aleshores, en aquest cas faríem servir o 1 quilo d'ortiga fresca per 10 litres d'aigua o 200 grams d'ortiga seca per 10 litres d'aigua. Vull dir, no és... si vols fer 5 litres, que és menys, doncs són 100 grams d'ortiga seca.
Quina diferència hi ha entre la fresca i la seca?
Normalment les coses quan es deshidraten perden tota l'aigua
i ocupen menys lloc.
Exacte, aleshores més o menys 1 quilo d'ortiga fresca deshidratada, per dir-ho així, serien doncs aquests 200 grams aproximadament. Doncs per fer-lo és molt senzill, només s'ha de posar aquesta ortiga fresca o seca, és igual, amb aquest cubell amb els seus 10 litres d'aigua, si pot ser aigua de pluja o pot ser aigua millor
d'ampolla
o de font, que diuen també,
sí.
I llavors posar-ho a l'ombra i mirar que l'ortiga quedi ben enfonsada dins de l'aigua, que no suri, ¿vale? Si això ho féssim servir amb ortiga deshidratada, doncs ho podem posar dins d'una bossa de reixeta o... bueno, perquè no suri tan fàcilment, perquè és clar, està a trossos, no? En canvi, la fresca posaries la branca sencera. I això ho hem de deixar de 4 a 5 dies fins que comenci a fermentar.
5 dies?
De 4 a 5 dies, sí. Aquí és quan comença la festa, quan comença a fermentar. És tremendo, fa una pudor tremenda. Però bueno, és el procés que s'ha de fer, no? Un cop comença a fermentar, s'ha de mirar d'anar-ho remenant, amb un pal, alguna cosa, i sabem quan que està fet, quan li desapareix una escuma que es comença a fer per la part de sobre, no? Un cop s'ha fet aquesta espuma, el que podem fer és filtrar-ho i guardar-ho sense cap problema.
Sí, guardes l'aigua.
L'aigua, sí, òbviament ho filtres, per sobretot si ho feu servir, si mai ho feu i feu servir la deshidratada, us recomano que ho filtreu molt bé, perquè com que després això ho posarem a dins d'un vaporitzador, hem d'intentar doncs, que sigui molt filtrat perquè se'ns pot obturar, no? el vaporitzador per dintre.
És com si agafes i el pèl de la barba ho fas en la pica del lavabo, se't pot...
Sí,
es podria fer una bola de pèl.
Sí, sí, exacte, exacte. Vull dir, com més ben filtrat ho puguem fer, millor. I ho podem guardar, en principi, durant tota la temporada sense problema de que... perdó. De que ens caduqui. Molta gent el que fa és que ho posa en ampolles de litre d'aigua d'aquestes de plàstic, i el que podem fer perquè no s'oxidi i no perdi propietats és forrar aquella ampolla amb paper de plata. Paper de plata és totalment, o sigui, no deixa passar la llum, i va molt bé doncs, perquè no li entri el sol.
I això s'ha de guardar en algun lloc tancat? Es pot deixar al balcó, per exemple?
A veure, si no tens més lloc, ho pots deixar amb el balcó. Si ho has de deixar al balcó, millor tapat, doncs amb aquest paper de plata, com et deia, i ja està, vull dir, només quan el vulguis aplicar, s'acostuma a aplicar amb una proporció 1-10, que se'n diu, o sigui, si són 1 litre d'aigua, doncs 900 d'aigua i 100 d'aquest purí. Quan el manipuleu, si us poseu guants, millor, perquè
sí,
igual perquè... que fa molta pudor. Sí.
Les ortigues piquen...
No perquè piquin ja. No. És senzillament per l'olor que té, que és molt penetrant. Vull dir, és un olor...
I es posa dintre de...
Sí.
És aquella quan agafes la ceba, potser, no? Sí, que et queda l'olor a ceba.
No. Això és pudor, encara? és tremendo. Jo ja us dic que és una de les coses més horroroses.
Quines poques ganes tinc de
provar-ho, oi?
De fer tot això.
De fer això. Sí, però en canvi, va molt bé perquè, veuràs, quan ho fa servir, tant si ho fa servir pel pugó, que jo per això us en volia parlar, perquè ara qui pugui, per exemple, tenir faves plantades i li comencin a sortir, potser encara no, però d'aquí 15 dies o 3 setmanes, igual que tu ara misteriosament t'han desaparegut les erugues,
sí?
D'aquí 10 o 15 dies començaran a aparèixer miraculosament els pugons, que és una altra de les plagues que que acostumen a haver-hi, doncs, no només amb les faves, sinó amb moltes altres plantes que es puguin tenir a casa. Uh-huh. Els de les faves, en concret, són pugons de color negre. Qui pugui tenir rosers, doncs, sap que són de color verd. Vull dir, hi ha tota una coloraina molt...
Ah, podíem parlar dels pugons aquests un altre dia, perquè jo crec que és interessant això...
Bueno, a veure, pels pugons...
Per saber-los identificar, més que res. No sé si, per exemple, es fan notoris a la fulla, o si, o com els podem detectar i com s'ha de detectar, sobretot si...
I què s'ha de fer quan
ens apareix?
És que potser no cal dedicar-li tot un dia, perquè els pugons... No, a veure, els pugons poden ser diferents colors, no sé exactament quin és el motiu, suposo que deuen de ser diferents varietats de pugó, però el pugó és relativament fàcil de controlar mitjançant aquesta cosa tan apestosa que és el puri d'ortigues, com amb el sabó potàssic, que és un altre dels grans aliats ecològics dels horts. El sabó potàssic sí que, si voleu, en podem parlar la setmana que ve.
Sabó potàssic,
sí.
Ah, molt bé.
Perquè això pel pugó és molt, molt efectiu, però el pugó no té més complicació. Normalment apliques a una d'aquestes coses i desapareix. El que sí que és curiós del pugó és que el pugó no apareix per art de màgia, sinó que d'alguna manera acostumen a portar-lo a les plantes les formigues. Sí, els pugons són com les vaques de les formigues, igual que nosaltres tenim vaques per munyir-los de la llet.
Oh, sí?
Sí, els pugons són les vaques a les quals les formigues no obtenen una mena de sucre que desprenen. Si mai teniu pugó i us hi fixeu, veureu formiguetes pujant i baixant amb pugonets a sobre per depositar-los a les plantes. No us hi havíeu fixat mai amb això?
No.
No. Home, hi ha moltes coses per fixar-se en aquest món, però
escolta,
quan tens hora, això és molt curiós.
Totes aquestes incidències,
sí,
apareixen perquè és un hort urbà, o perquè això el camp és habitual, no?
Sí, el camp és habitual.
Però clar, nosaltres trobem aquestes...
Clar, tu te trobes un camí de formigues a la planta i t'agafa una depressió, i el pagès ni tan sols immuta amb això.
Imagina, clar.
No, a veure...
L'altre dia al cotxe tenia formigues. Jo.
Tenies formigues dins el cotxe? I com és això?
No sé, vaig estar mirant a veure...
Alguna cosa devies de menjar o a dintre el cotxe? O alguna cosa devia de caure? O anar a comprar? Igual se't va caure alguna cosa?
És que penso que tinc una margarida dintre del cotxe.
Ah, sí?
No sé.
Ah, vale, una margarita, ara t'he enganxat, vale, ja veig per on vas. No, però no, aquesta margarita que tens dins el cotxe no crec que faci formigues. Però sí que és molt curiós el món dels insectes, vull dir, en tenim molts que són beneficiosos, vull dir, les marietes, per exemple, quan sigui la primavera, són unes de les nostres grans aliades perquè mengen pugó, per exemple.
Que boniques,
i mengen altres àcters. Sí, mengen àcters, mengen altres, i vull dir, hi ha moltes, de la mateixa manera que tenim insectes que són beneficiosos, com per exemple les marietes o les abelles i altres, les papallones, etc., que ens ajudaran a fertilitzar moltes de les hortalisses que tenim al nostre hort, tenim que no ho són de beneficiosos i contra els que hem de lluitar. Vull dir, també, no només aprens d'hortalisses, també aprens una mica de, bueno, amb tots els respectes, no?, però sí d'animalons d'aquesta mena, no? I, bueno...
No, jo estic al·lucinant, No, és a dir, jo porto des del 17 de setembre i la veritat és que s'aprèn moltíssim, però sobretot la reflexió a la que arribes és que quan vius a la ciutat i no estàs acostumat a aquest tipus de coses, és a dir, al contacte amb el camp, ostres, desconeixes tot això.
Sí.
De la gent que ens està escoltant ara mateix, que cadascú pensi, a tu que ens estàs escoltant, quantes vegades t'has fixat en les formigues, que és el que porten, i si allò realment poden ser pugons que poden venir d'una planta que tu podies tenir a casa teva. Trobo que és molt curiós, és a dir, això de les formigues, la funció, segur que tenen una funció, les marietes tenen una altra funció, ara ens deies menjar-se els pugons que anteriorment, i és un cicle molt, molt maco de veure i d'esbrinar, sobretot pels nens.
Sí, per la canalla és molt, molt interessant, i bé, qualsevol persona que sigui una mica... Jo soc molt curiosa i m'agrada molt experimentar, no? I totes aquestes coses jo m'hi fixo, no? I penso, i per què serà? Ara mateix, per exemple, ara us explico una cosa ben tonta. Mira, estic reciclant o buscant idees per reciclar les càpsules d'unes famoses cafeteres que molts tenim,
sí,
a casa nostra.
Sí, que molta gent utilitza per la bijuteria.
Per fer bijuteria, sí. He anat desant totes les càpsules des de fa 3 mesos per ara, per Nadal, mirar de fer alguna cosa amb aquestes càpsules. Sí. Perquè ja en el seu moment per internet vaig estar trobant idees de coses de decoració i tal, i vaig pensar, doncs mira, vaig aprovada i les estic guardant. Doncs ara mateix tinc, no sé, moltíssimes càpsules i jo penso, bueno, ara que les vull dir, què em faig aquest marro del cafè?
Perquè, per les plantes?
Bueno, sempre s'ha dit això, sí, del marro del cafè, però començo a llegir i una persona que conec del fòrum d'Infojardín, que em mereix respecte perquè és enginyer agrònom, diu, no, perquè el marro del cafè es pot compostar, però no posar-ho directament a les plantes perquè acidifica el substrat. Llavors tu penses, caram, A veure, això
del... si sempre s'ha posat.
No? Sempre s'ha posat, però llavors quan et diuen això, i és una persona que, com et dic, és enginyer agrònom, i a mi mereix tot el respecte, penso, mare de Déu, potser que... Bueno, doncs ara començaré a buidar les càpsules, el marro del cafè el deixaré en una bossa, en espera de veure què faig quan ho esbrini, si voleu ja us ho diré.
A lo millor les plantes es posen nervioses.
No ho sé, però diuen que és millor compostar-ho d'entrada que no fer-lo servir directament. Vull dir que...
És tot un món això, Valdellou? Tot un món. Estic preocupada amb això de les formigues, eh? Les formigues.
És el símbol aquest de que són les vaques, els pugons són les vaques de les formigues. A mi em va deixar també cau, quan ho vaig sentir la primera vegada, però és que és així.
On tenim més informació d'això que explica l'Ester?
Doncs el blog de l'Ester, a veure si en diem bé, picarona.blogspot.com. Allà podeu trobar ja no només aquesta informació, sinó el link directe amb la secció, i també d'altres articles molt relacionats amb això, i les consultes de la gent que li escriu. Vaja, un tot un món, com comentaves tu, Manolo, per descobrir.
Ester Casanovas, que vagi tot molt bé, i compta amb les formigues.
Tu també amb la Margarida.
Hombre.
Informació, entreteniment, participació, música. Tarda de Ràdio. Una combinació perfecta.